Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
La criatura avui ha fet 17 anys. Els pets diuen que als 17 anys tens cara de préssec. Els Ava diuen que als 17 anys, si ets la reina del ball, ets jove i dolça. I amb 17 anys, potser un 13 de juliol hauries d'estar de vacances amb els amics, a qualsevol festival d'estiu on hi toqui el teu grup preferit, o és igual, a mitja de la plaça del poble veient passar les nits d'estiu menjant pipes o fumant d'amagat. Però ell no, en té 17, clavats, i és el rei de la pista de l'Eurocopa. Avui bufa les espelmes i demà potser serà campió d'Europa. Lamine Yamal, la jove estrella del Barça, d'aquí tot just fa 4 dies, encara no deien bé el nom, si Lamine Yamal o Lamine Yamal. Doncs això, Lamine Yamal. 17 anys avui fa la criatura, amb un futur esplèndid a les seves mans i sobretot als seus peus. Obrim el club.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
Vinga, que avui és dissabte 13 de juliol i us acompanyem al Club de la Mitjanit des d'ara fins a la mitjanit per explicar-vos en una hora tot el que ha passat aquest dissabte des del punt de vista de l'esport. Sergi Camps, bona nit.
Què tal? Bona nit.
L'esloveta d'Ahir Pogacar ha guanyat la 14a etapa del Tour de França i consolida el seu lideratge a la prova.
En aquesta etapa s'ha coronat el mític Tourmalet. A la general, l'eslovet té 1 minut i 57 segons respecte al segon, Jonas Vingegaard, a falta de 7 etapes per acabar la ronda francesa. Encara en ciclisme, la italiana Elisa Longo-Borghini manté la màglia rosa del Giro femení amb només un segon sobre l'Ote Kopecky, demà última etapa de la prova.
En tenis, la txeca Bárbara Krejčíková ha guanyat la final femenina Wimbledon després d'imposar-se en 3 sets a la italiana Jasmine Paolini.
És el segon en slam de la número 32 del món després de guanyar Roland Garros el 2021. Demà la final masculina, la mateixa que l'any passat, a partir de les 3 de la tarda, hora catalana, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic.
En futbol, demà final de l'Eurocopa a Espanya, Anglaterra, avui han parlat els protagonistes.
De la Fuente ha dit que cal sortir i gaudir del partit i diu que no se senten favorits. El tècnic espanyol ha dit que demà Gavi farà vida amb l'equip. D'altra banda, Jesús Navas ha lloat la figura de Lamine Yamal. De la seva banda, Gareth Southgate diu que no mira la selecció espanyola i que se centra en el seu equip i diu que s'ha d'aplicar el mateix pla de partit que a les semifinals contra els Països Baixos.
En clau Barça, avui el club ha confirmat el cos tècnic del nou tècnic Hansi Flick, encara sense Thiago Alcántara.
El tècnic alemany comptarà amb tres assistents, Marcus Sorg, Toni Tapalovic i Heiko Westermann. José Ramón de la Fuente serà l'entrenador de porters, mentre que hi haurà quatre preparadors físics diferents, Julio Tous, Pepe Conde, Rafa Maldonado i Germán Fernández.
En bàsquet, el bàsquet Girona anuncia que Darryl Middleton, el mític Middleton, formarà part de l'estaf tècnic de l'equip sota les ordres de Fotis Katsikaris.
El nord-americà va jugar en diverses etapes al club gironí, amb qui el 2007 va guanyar l'Eurocup, quan l'equip era la Gasballo. Middleton ara té 57 anys i es va retirar ara fa una dècada. També va jugar al Barça i al Joventut de Badalona. Amb el Panathinaikos grec va guanyar una Eurolliga. Middleton ha desenvolupat la seva carrera com a entrenador ajudant des del 2014 fins al 2022 en un dels equips més importants d'Europa, el CSKA de Moscou.
La catalana Sara Sánchez, la nostra comentarista d'Univers MotoGP, ha quedat tercera a la prova disputada del Mundial Femení de Motociclisme Donington Park. La victòria està per l'espanyola Anna Carrasco.
I en trial s'està disputant la prova a Bèlgica, la cinquena prova puntuable del Campionat del Món. Toni Bou hi arriba com a líder a la general amb 39 punts més que Gabriel Marcel.
En handbol, Espanya ha certificat la seva presència a la fase principal de l'Europeu Júnior amb una victòria 36-30 sobre les potents Illes Fèroe.
El més destacat del partit ha estat el jove blaugrana de Bordils, Peter Sikusa, amb 7 gols i 11 assistències.
Són les 11:04, això és el Club de la Mitjanit. On fire. I d'aquí 24 hores sabrem ja el nom del guanyador de l'Eurocopa 2024, si és que a la final no hi ha pròrroga i penals. La final demà a partir de les 9, Espanya i Anglaterra jugant a Berlín, aquesta final inèdita amb la selecció espanyola practicant el millor joc del campionat, i els anglesos traient aigua com poden del vaixell, eliminatòria rere eliminatòria, però sent finalistes per segon campionat consecutius. Xavi Soler, bona nit.
Bona també. Nit.
Quina és l'última hora de les dues seleccions? Comencem per Anglaterra.
Doncs mira, Anglaterra, de moment amb un 11 pràcticament tipus, sense baixes, destacant la tripleta atacant amb Bellingham, Foden i Kane, tu ho has dit, amb un campionat havent de remuntar molts partits i havent guanyat molts partits en els últims trams, però el seleccionador Gareth Southgate és conscient que la resiliència, ho ha dit així amb aquesta paraula, és la senya d'identitat del seu equip i sobretot també la millora en les últimes jornades.
We're excited for the challenge.
Estem emocionats pel repte. Clarament l'equip ha millorat en aquestes dues setmanes. Han mostrat molt caràcter, molta resistència, que s'ha notat també en cada entrenament, amb un molt bon ambient entre tots. I ara tenim una oportunitat fabulosa.
Com deies tu abans, totes les lluances se les han dut la selecció espanyola pel joc i també pels resultats que ha tingut en aquesta Eurocopa. D'això Southgate no n'ha volgut parlar, més que estar pendents del joc d'Espanya. Segons el seleccionador anglès, el que han de fer és seguir el camí i la ruta que van començar ja en les semifinals contra els Països Baixos.
Very settled team.
Espanya és un equip molt estable. Pressionen amb molta intensitat, com fan els equips espanyols. Els agrada tenir la possessió. Per tant, hem de pensar que jugarem contra un equip molt organitzat. Però tampoc no ens hem de fixar molt en ells. Nosaltres vam jugar molt i molt bé contra els Països Baixos i hem de mantenir aquesta intenció a la final.
Southgate, el seleccionador d'Anglaterra, molt discutit, però que ja té la seva selecció a la final. En canvi, Espanya, Sergi, té, evidentment, encara en aquesta final, les baixes, sobretot l'important, la de Pedri.
Sí, Pedri i Ayoce, baixes pel partit de demà. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha volgut agrair en roda de premsa la presència de Pedri. Diu que va caure en combat, una expressió d'aquestes que hem sentit a milions de pel·lícules de guerra, i ha donat una notícia exclusiva, que ara ja no ho és, perquè fa unes hores d'aquesta roda de premsa, vinculada amb un jugador blaugrana.
Dar las gracias y reconocer el grandísimo trabajo de dos jugadores, que son tanto Pedri, que desgraciadamente cayó lesionado en acto de servicio, y Ayoce, pues que desde el primer partido tuvo que arrastrar un problema y ha estado dejándose la vida y trabajando, intentando estar y estaba siempre cerquita y no ha podido. Quiero deciros algo que seguramente, no sé si lo conocéis o será una primicia, mañana va a estar Gaby con nosotros, viene aquí a convivir todo el día con nosotros.
Doncs Gavi, que demà marxa cap a Berlín, cap a capital d'Alemanya, per fer vida amb la selecció espanyola, i diu que serà el jugador número 27 del combinat espanyol. Tornen Lenormand i Carvajal respecte a les semifinals de la competició. Nacho podria mantenir-se al centre de la defensa amb Laporte. Jo crec que el 11 serà més o menys similar al que hem vist en els últims partits. Només balla aquesta posició, Lenormand o Nacho. D'altra banda, un dels noms propis de la roda de premsa ha estat Lamine Yamal, per ser avui aniversari i pastís, en fa 17, com deies l'Oriol, com deia l'Oriol abans de començar el programa, o l'entradeta del programa, en fa 17, i li han regalat un pastís d'aniversari a la concentració de la selecció espanyola, i Jesús Navas, en roda de premsa, ha lloat un cop més el davanter del Barça.
La verdad que está haciendo un campeonato increíble, viene jugando a un nivel altísimo, y bueno, sobre todo destaco la sencillez que tiene, esa humildad para hacer lo que le dicen, y seguro que en esa línea va a ser grandísimo, como ya lo está haciendo ahora.
I una dada per la història, Espanya té 3 títols de l'Eurocopa, el 64, el 2008 i el 2012. Si guanya demà, en tindrà 4 i serà l'equip amb més títols de la història de l'Eurocopa.
Doncs és hora d'analitzar què pot passar en aquesta final. I una de les persones que ha estat aquests últims dies amb papers i bolígraf intentant veure quines són les tàctiques dels dos equips, de les dues seleccions, és en Marc Maiola, un dels nostres homes de referència quan parlem de futbol a Catalunya Ràdio. Marc, bona nit.
Bona nit, com esteu?
A veure, parlar de favorits és absurd en una final com aquesta, però qui et deixa millors sensacions en aquest torneig?
Home, col·lectivament Espanya. Espanya, a nivell col·lectiu, ha fet una Eurocopa molt bona. Han treballat molt bé per implantar la seva idea futbolística, ara ho deia Southgate també, pressió agressiva, camp contrari, intentar recuperar munt, després quan tenen la pilota la saben moure amb intenció, que és molt important, i té jugadors que estan en molt bon estat de forma. Té el desequilibri en els extrems, que això ja ho sabíem, amb Lamine Yamal i amb Nico Williams, sobretot també l'aparició entre línies de Dani Olmo ha sigut molt important, i després jugadors que són pilars d'aquest equip, com Rodri, de mig centre per organitzar-ho tot, o Laporta en sortida de pilota. Més aparicions sorprenents, podríem dir, com Cucurella, que està fent una gran Eurocopa com a lateral esquerre, i el paper d'altres jugadors, que segurament són menys brillants, però també molt importants per la dinàmica de l'equip. Parlo, per exemple, de Morata, que és un jugador sempre qüestionat, però que amb la seva feina, sobretot sense pilota, també facilita que puguin brillar els altres jugadors que he nomenat.
Han tingut una mica de sort el seleccionador espanyol de la Fuente amb la lesió de Pedri, més que res perquè ha entrat Olmo.
Bé, sort no, perquè mai està bé, no, que se't lesioni un jugador. A més, Pedri havia tingut bons moments també en aquesta Eurocopa abans de lesionar-se, però sí que penso que Dani Olmo ha afegit més intenció a l'últim terç. És un jugador que és molt intel·ligent, que tècnicament és molt bo, però que a més té un toc molt dolç de pilota per fer l'última passada o per xutar a porteria. I interpreta també aquests espais interiors, també beneficiat per el poder d'atracció i el perill que generen Lamine i Nico Williams als extrems. Clar, com que Espanya té dos extrems que són tan punyents, vulguis que no, l'equip rival ha d'estar molt pendent d'ells. Sempre intenten fer-li un 2-1 a l'extrem de torn d'Espanya, com a mínim, i pot arribar una tercera ajuda. Què passa llavors? Doncs que evidentment, si hi ha molts jugadors de l'equip rival pendents de tancar-te pels extrems, apareixen espais a dins, que és on hi ha menys del rival, i Dani Olmo això ho sap llegir molt bé, i a més Lamine i també Nico el saben trobar en aquests espais interiors, i tot plegat ha acabat fent una selecció espanyola que en atac és un equip realment difícil de frenar.
Això va arribar, per exemple, el gol d'Olmo contra Alemanya, arribant des d'aquesta segona, des de segona fila. A veure, quan veiem Anglaterra, per exemple, amb aquests noms en atac, Saka, Kane, Foden, què fa que no sigui capaç Southgate de combinar una selecció que a priori amb aquests noms hauria de fer molta por en atac?
Sí, és la gran pregunta i és difícil trobar la resposta, perquè repasses aquests noms i veus que són jugadors de grandíssim talent que, a més, en els seus equips brillen. I, en canvi, amb Anglaterra, durant l'Eurocopa, tens la sensació que són futbolistes menys bons, quan en realitat no ho són, són tots molt bons. Però, col·lectivament, hi ha alguna cosa que falla a l'equip de Southgate, que pot ser la idea original, perfectament, que fa que no puguin brillar com ho fan en els seus equips. Jo penso que Anglaterra és un equip que té massa por d'equivocar-se, que juga d'una manera massa conservadora, i que això fa que aquests jugadors, que són tan talentosos en l'últim terç, no puguin desenvolupar el seu futbol. I a més, també és veritat que en el cas particular de Bellingham i de Kane, penso que han arribat bastant fosos a l'Eurocopa. No estan en un bon moment de forma. És veritat que tots dos poden tenir guspires brillants. Bellingham va salvar Anglaterra de l'eliminació contra Eslovàquia. Kane és un jugador que en qualsevol moment et pot fer un gran gol, però així com Espanya té jugadors que estan en un moment de forma molt bo, els millors d'Anglaterra no estan en aquest punt, però són tan bons que sense jugar bé poden decidir perfectament una final al seu favor.
També es recuperen Carvajal i Lenormand, que també a priori haurien de recuperar potser el seu lloc a l'11 titular, no?
Carvajal seguríssim com a lateral dret, que a més serà important pels jugadors que es moguin allà en aquella zona d'Anglaterra. Penso en Phil Foden, que es mou bastant en zones interiors, però que també trepitja la banda esquerra, i la parella de centrals no ho sé. Dius Lenormand, que podria acompanyar Laporte, o també podria seguir apostant per Nacho per l'experiència que té i la importància en partits d'aquest nivell.
Què ha de fer molt bé Espanya per poder guanyar demà el títol?
Tenir la mateixa personalitat que ha tingut fins ara, és a dir, ser un equip agressiu a camp contrari, amb pilota sobretot, a l'hora de moure-la, a l'hora de buscar la porteria rival amb intenció, que és molt important, no tenir-la per tenir-la, perquè si només la tens per conservar-la, en qualsevol moment te la poden recuperar, i els jugadors anglesos tenen talent. Tenir-la amb intenció i després ser un equip voraç en la pressió, com ho ha sigut fins ara, seria la recepta, i a més després necessites encert. Espanya és un equip que ha sigut bastant contundent amb les ocasions clares que ha generat, normalment han anat cap a dins.
I què ha de fer Anglaterra si demà a aquesta hora vol celebrar el títol?
Jo penso que ha de canviar el que ha ofert fins ara, en el sentit de ser un equip que tingui menys por d'equivocar-se, alliberar-se una mica i intentar jugar de tu a tu, més que res perquè per sortir al contraatac amb un davanter com Harry Kane sí que pot generar coses, però no és una bala. Aleshores necessites tenir la pilota camp contrari, perquè tot aquest talent que acumules amb Saka, amb Foden, amb Cole Palmer, que pot entrar des de la banqueta, amb Bellingham, amb Kobbie Mainoo, que els ha anat molt bé, l'han introduït al costat de Declan Rice en els últims partits, i sí que és veritat que algunes possessions d'Anglaterra han millorat perquè és un jugador amb talent, el migcampista del Manchester United, però com més a prop tinguis de porteria contrària a Kane, més possibilitats tens de guanyar, perquè sí que pots fer-lo baixar, que sigui un migcampista més per rebre d'esquena, que els extrems aprofitin aquests espais que genera i piquin cap a dins amb velocitat. Sí, pots fer algun contraatac i et pot sortir bé, però si tens a Kane, a Foden, a Bellingham a prop de l'àrea contrària, i si t'atreveixes a ser un equip això més valent, doncs tindràs més possibilitats, que és el que m'agradaria veure per part d'Anglaterra demà.
I qui és l'home per part de la defensa esquerra, en aquest cas al costat esquerre, que pugui parar per part d'Anglaterra a la Lamine Yamal?
Doncs està jugant Trippier últimament, eh? Però clar, has de pensar aquí que Anglaterra necessitarà una versió col·lectiva a nivell defensiu molt potent. Però no només per això, és el que dèiem una mica en una de les primeres preguntes que em feies. Intentar parar a Lamine Yamal amb ajudes, no amb un 1 contra 1, perquè si no se n'anirà a Trippier bastant sovint, fer ajudes, però no despullar la frontal, perquè llavors t'apareix Olmo allà, que és el que deies que li va passar a Alemanya, per exemple, amb un Andrich que estava massa enfonsat dins l'àrea, i patapim cap a dins. Llavors, has de protegir el carril exterior amb ajudes, perquè Lamine, perquè Nico no tinguin situacions d'1 contra 1, però a la vegada, molt important per Anglaterra, no desprotegir la frontal, perquè et pot aparèixer Olmo, o fins i tot Rodri, arribant des de més enrere, diguéssim, amb un bon xut i et fan gol.
Doncs aquestes són les claus del que ha de fer Espanya o del que ha de fer Anglaterra si volen guanyar aquesta Eurocopa demà a partir de les 9 de vespre a l'Olímpic de Berlín. Per cert, Marc, tu que coneixes molt bé a Hansi Flick, perquè havia entrenat a la Bayern de Múnich, avui ha presentat el seu staff, hi ha Marcus Sorg, veiem també a Toni Tapalovic i Heiko Westermann, sí, que n'han d'esperar els culers d'aquest staff.
Bé, amb Tapalovic hi havia treballat al Bayern, perquè Tapalovic feia molts anys que era l'entrenador de porters del Bayern, nascut a Gelsenkirchen, com Manuel Neuer, i amic íntim del porter del Bayern, i de fet, més enllà de ser entrenador de porters, és gairebé com un entrenador personal i home de confiança de Neuer. Quan va arribar Flick, més enllà d'aquestes atribucions com a entrenador de porters, el va ascendir, diguéssim, dins de l'estaf a Tapalovic per fer-lo un home de confiança en quant a la configuració tàctica de l'equip, a l'anàlisi del rival, és a dir, li va donar més funcions a Tapalovic. Per tant, és un home també de confiança de Hansi Flick, no només de Manuel Neuer. I els altres els incorpora a Marcus Zorc, que el va tenir a la selecció alemanya per fer-li d'assistent, i té una relació també de confiança, i Zorc és un entrenador amb trajectòria alemanya reconeguda a nivell de club i de federació, i Westermann deixa la selecció juvenil alemanya per reforçar l'estaf del Barça. Té una carrera més curta perquè fa poc era jugador, Heiko Westermann, ja ho sabeu, però en parlen molt bé Alemanya del seu mètode, de com prepara els entrenaments també, de la seva capacitat analítica. Vull dir que en aquest sentit jo penso que és un staff que fa bona pinta.
Doncs veurem si això que s'acaba materialitzant amb bons resultats pel Barça. Marc Maiola, gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Passen 3 minuts d'un quart de 12 de la nit, això és el Club de la Mitjanit. Aquesta final entre Anglaterra i Espanya es juga demà a l'Estadi Olímpic de Berlín a partir de les 9 de vespre. A la capital alemanya tenim un corresponsal que demà també serà en aquesta final. És l'Oriol Serra. Oriol, bona nit.
Bona nit, Oriol.
Queden tot just menys de 24 hores perquè comenci aquesta final a Berlín. Com està la ciutat, suposo, davant la llau d'aficionats que s'esperen ja des d'aquest dissabte i també les properes hores?
Doncs sí, la veritat és que no hem vist fins ara allò que hem vist amb els holandesos, per exemple, o amb els mateixos turcs, aquelles desfilades que pràcticament semblaven manifestacions, de fet, sobretot els holandesos cap a l'Estadi Olímpic. És clar que el partit és demà, però vaja, fins ara anglesos s'han deixat veure, els hem vist en d'altres punts d'Alemanya i segons com embolicant bastant la troca, i els espanyols ens han sortit allà on hi ha comunitats importants de diguéssim, de migrants espanyols que viuen aquí a Alemanya, però tampoc a Berlín avui s'han deixat veure, però jo crec que serà demà quan realment alguns s'acostaran doncs, fins aquí a la capital. També penseu que això té molt a veure amb la manera com es venen les entrades per aquesta Eurocopa, les entrades de la UEFA, que al final acaba passant allò que en els estadis hi ha més públic local alemany que dels corresponents equips que estan jugant en aquell moment, no? I això doncs, també fa que s'acabi perdent una miqueta la gràcia a la grada. Això ho hem vist doncs, darrerament, no? Per exemple, quan sentíem xiulets contra Cucurella, doncs eren sobretot de l'afició alemanya que ha anat als partits posteriors a l'eliminació d'Alemanya als quarts de final i s'han dedicat a xiular doncs, al jugador del Maresme cada cop que tocava la pilota, no? Per tant, això potser és el que passarà demà també en aquesta final i, a més, hem de tenir en compte l'ubicació geogràfica de Berlín, que al final doncs, és una capital que està situada més a prop de Polònia que no pas del centre geogràfic d'Alemanya.
S'esperen uns 70.000 aficionats en aquesta final, són els que hi caben a l'estadi sí. Olímpic. Jo llegeixo una miqueta que potser n'hi haurà 4 o 5 vegades més d'anglesos que no pas d'espanyols. Ha anat així una mica el repartiment d'entrades.
Exacte. Això és el que ens trobarem demà a l'Estadi Olímpic, sense cap mena de dubte, però sempre amb aquest repartiment cromàtic, podríem dir, molt superior per part del que seria el blanc, corresponent als alemanys, no? que aniran doncs, probablement amb la samarreta blanca de la Mannschaft, o potser amb aquesta fúcsia, per cert, que el tema de la samarreta fúcsia, déu-n'hi-do, perquè Adidas ha hagut de reengegar la producció de samarretes de color fúcsia, que són les samarretes de la Mannschaft que ha utilitzat quan jugaven com a visitants. I per tant, doncs, veurem molt blanc i fúcsia el que és els laterals, no? A la part més central de l'estadi olímpic i els gols, l'est i l'oest, perquè recordem que aquest estadi està situat en aquest eix est-oest que van dissenyar en el seu moment els nazis, l'arquitecte Albert Speer, i per tant veurem el vermell en un gol i molts anglesos a l'altre. Jo crec que faran molt de soroll els anglesos, però ells saben que surten com ells diuen, com a underdog, no? En aquest partit.
La seguretat suposo que evidentment és primordial de cara a controlar tots aquests aficionats que hi ha a Berlín. De moment, quina nota s'hi posa a Alemanya pel que fa a la seguretat de totes aquestes aficions? Ara comentaves sobretot als anglesos que havien provocat sí. algun problema en alguna ciutat, però aquestes aficions tan sorolloses, tan nombroses, a la turca, que hi ha evidentment la comunitat
sí,
alemanya
sí, sí, sí.
De turcs, també els neerlandesos que els hem vist al llarg de tots els carrers dels pobles i ciutats alemanyes sí, amb sí. aquesta dansa que fan de dreta a esquerra. Quina nota es posa en moment a Alemanya de tot el que està controlat, tota aquesta seguretat a l'Eurocopa?
Doncs molt bona, la veritat. Fins ara toquem fusta, ha sortit tot bé. Recordem que hi ha una amenaça, una alerta terrorista màxima aquí a Alemanya que ha sobrevolat doncs, tota aquesta Eurocopa i per sort doncs, no ha succeït res en aquest sentit, però sí que és veritat que pel que fa doncs, als aficionats, en alguns moments la policia ha hagut d'amoïnar més que en d'altres. Per exemple, amb l'afició turca, com deies, i arran de tota aquella controvèrsia per la salutació feixista que va fer un jugador de Turquia, que després doncs, va provocar una crisi diplomàtica aquí a Alemanya, perquè recordem-ho que fins i tot el president turc, Recep Erdogan, va venir a Alemanya sense que el saludés ni tan sols el canceller Scholz, és a dir, va venir pràcticament en privat, tot i que sí que és veritat que l'estat alemany es va gastar molts diners en escortar-lo des de l'aeroport fins a l'estadi. No va acabar passant res, i aquí jo diria que hi té molt a veure el baix consum d'alcohol per part de l'afició turca, tot s'ha de dir, cosa que no passa, per exemple, amb les aficions que tu esmentaves ara dels Països Baixos o d'Anglaterra, perquè jo cada cop que hi ha hagut un partit a l'estadi olímpic m'he desplaçat en metro i allà he pogut fer una mica el termòmetre del consum d'alcohol, no? Podríem dir-ho així. I realment quan jugaven doncs, a seleccions com Àustria, Suïssa, he quedat realment esparverat del comportament dels suïssos, que jo em pensava que, doncs, que tenim aquesta imatge, no? de país civilitzat,
sí, i fred,
de país
no? Sí.
Doncs escolta, els diria que els seguidors suïssos han estat no diré violents, però sí que els que anaven més llançats, més a l'extrem o amb menys control per culpa del consum d'alcohol, no? I després doncs els holandesos també, déu-n'hi-do, i els anglesos doncs suposo que heu vist les imatges virals que han corregut d'enfrontaments justament entre anglesos i neerlandesos, per exemple, a Dortmund, llançant-se taules, cadires, destrossant una hamburgueseria. Vull dir, aquest tipus de violència sí que ha portat feina a la policia, però no hi ha hagut mals majors. També va haver tensió a la zona de public viewing, on hi ha les pantalles gegants aquí a la porta de Brandenburg, a Berlín, la nit que es projectava el partit entre la selecció de Turquia i la Països Baixos. Hi van haver algunes picabaralles, alguns enfrontaments violents que van requerir no només la intervenció de la policia, sinó també algunes detencions. I demà jo crec que en principi no hauria de ser un partit del risc. És a dir, que sí que els anglesos no són els escocesos. Recordem que quan es va inaugurar l'Eurocopa amb Escòcia a Munic, davant d'Alemanya, allò va ser una festa, ja ho deien ells, no Scotland, no party, i realment ha estat així. Una llàstima que Escòcia quedés eliminada, perquè aquella gent es va arribar a dir que hi havia uns 200.000 escocesos a Munic el dia 14 de juny, quan va començar l'Eurocopa, i, escolta, bevien cervesa per esmorzar, per dinar, per berenar i per sopar, i semblava que no els afectés, o que només els afectés positivament. Vull dir, aquella gent realment van venir a passar-s'ho bé i no va passar res de res. Amb els anglesos, a vegades és una altra cosa. Veurem demà. Toquem fusta.
Toquem fusta perquè no hi hagi incidents d'ordre públic. Per cert, els alemanys ja fa més d'una setmana que van caure eliminats, sí, a mans d'Espanya. Ja ho ha paït la premsa. El públic no sé, perquè l'altre dia xiulaven a Cucurella cada vegada que tocava la pilota. No sé si demà faran el mateix.
Doncs és probable, com et deia, hi haurà molts alemanys a l'estadi olímpic. L'altre dia es deia que entre 6.000 i 7.000 persones xiulaven en Cucurella. Podria passar demà el mateix, podria ser que haguessin après la lliçó i que s'haguessin adonat que doncs, això potser no val la pena. De fet, he llegit moltes crítiques en diaris alemanys cap a aquesta actuació, no? Cap a aquesta actitud que no està ben vista per una part de la població alemanya, però la veritat és que pairo no del tot. També hi ha hagut recollida de firmes, s'han recollit gairebé 400.000 signatures per la repetició del partit entre Alemanya i Espanya. És a dir, que no es va acceptar gens bé aquella derrota. Clar, aquelles mans molt clares, però després hi ha tot el debat de què havia passat abans de les mans, si havia hagut fora de joc o no hi havia estat, però els ha fet molt de mal, anaven molt il·lusionats, es veien com una de les seleccions favorites, potser al costat de l'Espanyola, justament, i bé, ja ho sabeu com ha anat aquesta Eurocopa, no? Amb una part de l'eliminatòria doncs, amb seleccions més fortes i l'altra doncs, amb seleccions molt més assequibles, i per tant doncs, es va parlar d'aquella final avançada entre Alemanya i Espanya. Sí, s'ha desinflat bastant el país, no t'enganyaré, ha sabut greu tenint aquest gran esdeveniment futbolístic aquí una altra vegada. El 2006, amb el Mundial, es parlava del Sommer Märchen, és a dir, d'aquell conte d'estiu que ara s'estava a punt de repetir, i, clar, caure eliminats doncs, fa que tot es desinfli una miqueta. Hi ha ganes de futbol, és a dir, aquí les tavernes, les Kneipen, doncs, continuen oferint futbol amb pantalles o amb televisors grans que han posat a les terrasses. Demà segurament ho voldran gaudir, perquè al final els agrada el futbol, però clar, és una llàstima, perquè quan veus a tothom il·lusionat, doncs també t'agrada, i més en un país que a vegades, doncs és veritat, que costa veure somriures, i mira, ens hem quedat sense els somriures.
Doncs demà n'hi haurà uns altres que somriuran, o els anglesos o els espanyols. Serà el somni d'una nit d'estiu per a alguns i el malson d'una nit d'estiu pels altres. Oriol Serra, gràcies i calma i tranquil·litat demà.
A vosaltres, bona nit.
Dos minuts i arribem a 11:45. Com deia també en Marc Maiola fa uns instants, un dels protagonistes al partit de demà serà Lamine Yamal. Als 17 anys i un dia jugarà la seva primera final d'una Eurocopa. El jugador ha posat de moda el barri de Rocafonda de Mataró aquest any amb la seva erupció primera al Barça i després al Campionat Europeu. Aquest és un petit tastet d'un ampli reportatge que podeu trobar a la web de Catalunya Ràdio sobre els seus orígens, sobre els orígens d'en Yamin, d'en Lamine Yamal. As it all unfolds with sleight of hand and
grace. Són les 6 de la tarda. Som al centre del barri de Rocafonda, a Mataró. Ens hi hem citat amb la Maria Major, que ha exercit tota la seva vida de mestra de barri. La Maria, ara ja retirada, treballa incansablement per millorar les condicions de la vida a Rocafonda. És una de les activistes que millor coneixen el barri i serà la nostra guia.
This is the place.
Som al parc de Rocafonda, sóc al costat de la Maria. Hola, Maria, què tal, com estem?
Molt bé, bé, bé.
Mestra de tota la vida aquí al barri, eh?
Sí, i visc al barri des de l'any 69.
Quants anys fent de mestra?
41. El que passa que després, un cop jubilada, he anat fent coses amb dones de Rocafonda. Hem fet un projecte molt bonic, que encara continua, ja sense nosaltres, perquè ja som tres dones grans les que ho vam començar, que es diu Totes Plegades, que nosaltres sempre deien que era un projecte d'amistat entre dones vingudes d'arreu del món.
I vius al barri, eh?
I visc al barri en un bloc cooperatiu que als anys 60 vàrem començar un grup de parelles que ens volíem casar i que no volíem estar a les mans de les immobiliàries. I vam fer una cooperativa, vam construir el bloc i vivim, i jo encara hi soc.
Veig que et coneixen molt els nanos, eh? Bueno, perquè... Molta gent que et saluda, eh?
Sí, perquè esclar...
Veniu, veniu, veniu cap aquí, veniu.
Per ella, per res més. Per
veig, aquí, veig aquí alguns nanos amb samarretes. Mira, una samarreta del Barça, eh? Del Barça. Hola, què tal? Com et dius?
Mohamed.
Mohamed, dus la samarreta del Barça. Pucs de quin jugador? Ah, del Gavi. Jo pensava que seria del Lamine Yamal.
No, no la tinc.
No, t'agrada més el Gavi?
És que no la vaig trobar.
A veure... Algú coneix el Lamine Yamal?
Sí, jo.
A veure, un per un. Tu dius que el coneixes, i per què el coneixes? L'has vist alguna vegada?
Sí, l'ha vist allà, i en el camp allà.
Ah.
La botiga allà.
Perquè i té la casa allà de socials.
I l'àvia...
I he hecho una foto con ella ahí.
Quan la claror vingui a buscar-me, tanquin aquests ulls humans, potser en tindré uns de més grans, potser qui ho sap s'aturaran.
Què significa l'èxit de Lamine Yamal pel barri, per Rocafonda, Maria?
Què significa? En aquest moment no ho sé. Jo el que puc dir són riscos i avantatges.
Quins riscos?
El riscos és que es mitifiqui aquest nano. És un nano amb una etapa formativa, 16 anys, és un menor, no és una persona adulta, per tant, pot, encara té moltes opcions de vida que ha de fer i que esperem que siguin les més encertades.
Lamine Yamal va néixer a Esplugues, però de ben petit es va traslladar amb la família a Rocafonda, al barri on es va instal·lar la seva àvia paterna fa 36 anys, quan va marxar del Marroc. El club de futbol Rocafonda, a pocs metres de casa, és on va tenir el primer contacte amb un camp de futbol.
Doncs ja som aquí al club de futbol Rocafonda, amb tres nanos juvenils, amb la Llup, amb el Becari i amb l'Anas. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Estem bé, estem bé.
Sou dels tres jugadors del juvenil del Rocafonda?
Jo soc de juvenil.
Encara en queda un any, soc cadet.
Juvenil, bé.
Per tant, no jugueu al mateix equip, eh? Sabeu que... D'aquí va sortir el Lamine Yamal. De molt petitet, eh? De seguida va marxar cap a la Torreta, un club de futbol a la Roca del Vallès, però ell va començar aquí. Clar, no he coincidit mai amb ell.
No, mai.
Sou del barri, eh?
Sí.
Sou del barri. I no l'heu vist mai per aquí,
sí,
pel barri?
Sí, home, he jugat contra ell aquí al parc de Rocafonda.
Ah, sí?
Sí.
Aquí darrere, en la pista aquesta de ciment?
Sí, ens va guanyar. Però és un bon nano.
Hosti, però com va ser això? Us veu trobar?
Sí, estava jo jugant allà i vam fer equip i estava dins d'aquell equip, vam jugar contra ell. Papa, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Acabem la nostra ruta a un forn de pa del barri, la panaderia aràbica. El negoci el regenta el tiet del Lamine Yamal, l'Abdel. Un petit colmado situat davant del camp de futbol, on s'hi pot trobar pa, dolços àrabs i també alguns queviures bàsquets.
Hola,
Hola, Abdel.
Hola.
El tiet del Lamín.
Sí.
Que he vist aquí, a la, aquí davant que tens les fotos del teu nebot. Sí. Amb una data, posa, 29 d'abril del 2023?
Sí, el dia de vot de Lamín.
Ah, del dia del debut.
Que tengo aquí. Sí, el dia de, la, de vot de Lamín.
El dia del debut.
Sí, el 83, los segundos son 48.
Ah, perquè posa la data del debut i també posa 83 minuts i 48 segons i la foto del Lamín, és a dir, és el moment just que va debutar el dia i el minut del partit. I a la porta de la, del forn de pa m'he trobat a la Fàtima. Què tal, Fàtima?
Bien.
Vostè és l'àvia del Lamín Yamal.
Sí, me dice yaya.
Però molt orgullosa, no?
Sí, sí.
El seu net?
Yo querí mucho, de verdad querí mucho. Es mi neto, querí muchísimo.
Quants anys fa que viu aquí al barri de Rocafonda?
34 o 35.
Uf, molts anys, eh?
Sí, muchos años, sí.
I com es viu aquí al barri? Com ha canviat?
Canvia muchísimo, no como antes.
I ara és millor o és pitjor?
No, está mejor. No, no está bueno, porque gente que viene ahora no se respeta nada, ¿me entiendes? Bueno, pero mira, ahora vecinos antes ninguno. Ahora tiene muchos vecinos, Palión, y no, ahora tiene 2 o 3.
Ara el barri s'ha fet molt famós pel seu net.
Sí, cuando está la mina aquí, viene mucha gente y quería hacer fotos. Y la casa tiene muchos fotos, cuando está pequeño, cuando está chiquitito, cuando voy a la playa, cuando voy... Mira, cuando tiene 2 años, 3 años, 1 año, tiene muchas fotos.
I Fàtima, el seu net, el Lamil, ve molt per aquí, al barri? Ve sovint?
No.
Ve poc?
No, molt poc. Que viene y sale aquí arriba... 20 minutos, aún no llega, jugando poco el fútbol, y viene a la casa.
Gràcies a una jugada del nen, del bebé. Ai, Lamín, que bo que ets!
Doncs ai, aquest és un petit tastet, un ampli reportatge que podeu trobar al web de Catalunya Ràdio sobre els orígens d'en Lamín Yamal al barri de Rocafonda de Mataró. És un reportatge de Tot Gira i també d'en David Clopés. Passen 6 minuts a 11:45 i d'un Lamín a un altre.
Surs la primera demà. Quan s'acaba el dia em t'ho faria volar. T'hem quedat amb la tarda al Mataró
per... Perquè del barri de Rocafonda de Mataró, del ja famós codi 08304, del qual l'ha sortit en Lamín Yamal, a 9 gaires quilòmetres de Rocafonda de Mataró hi ha un altre barri, es diu Cerdanyola, i és un barri del qual n'ha sortit un personatge que últimament està molt de moda i segur que si feu servir les xarxes socials us el podeu trobar fins a la sopa.
Josep! Mira el sector. A la ciutat de les arts i les ciències. Mira, podria estar a altre lloc, però era massa car i he vingut aquí a València.
Ell és en Mohamed Lamín Jawara Jauné, altrament conegut com a Wiss Problema. Bona nit, Wiss.
Bona nit.
Així t'he de dir, Wiss Problema.
Sí, sí.
Perquè tu ets d'un barri de Mataró, no del de Rocafonda, sinó del de Cerdanyola, on hi has crescut i on hi vius, oi? És un barri que moltes vegades també es defini com un barri conflictiu?
Una mica, la veritat.
Sí, però clar, tu t'has convertit també en un referent pel teu barri.
Sí, jo soc el referent del 08303, la veritat, ara mateix soc jo.
A veure, tu ets humorista, tens centenars de milers de seguidors a les xarxes amb les teves imitacions i els teus personatges. Com comences amb aquesta carrera?
Jo vaig començar... Bueno, jo tota la vida he sigut així, d'espontani, graciós, i vaig començar a fer vídeos ja fa quasi 2 anys. Perquè els amics em deien, va, fes vídeos que fas molta gràcia, etc. Jo deia, no, ja està tot fet ara, no sé què. I em van dir, no, però tu fas una cosa diferent i fes-ho a la teva manera i tal, i ja veuràs que t'anirà bé. I vaig fer cas als amics i mira.
I abans de començar a parlar amb tu, hem sentit aquest crit de Josep, que fas abans de començar alguns dels teus gags. D'on surt això que s'està fent tan popular?
Aquest crit, mira, David, aquest crit surt... Jo tinc un company de feina que es diu Josep, que em va dir un dia... Jo feia vídeos, o sigui, jo em vaig inventar un nom, perquè jo primer de tot feia vídeos dient Dani. Dani, que és un gitano, i vaig dir, ell va fer un personatge català també. I el nom que se'm va acudir va ser Josep, i que resulta que és un company de feina. I un dia em va dir, no tens ous a ballar una sardana a París? I ja li vaig fer un vídeo, Josep, mira que sóc a París, mira, i vaig fer la sardana i es va pagar aquest vídeo bastant i res.
I no només imites als catalans, sinó també a marroquins, guineans, dominicans, gitanos, tant homes com dones, eh? I això t'està fent molt famós.
Disculpa, que estic aquí a la balcó, sí. Estàs fent una moto. Sí, m'està donant bastant popularitat, això també.
Això, mira, al directe, de vegades aquestes coses que passen. I tot plegat ho reculls en forma d'espectacle, on el podem veure aquest estiu?
Sí, ara mateix els teatres no estan oberts, bueno, hi ha algun que està obert, però a partir de setembre tinc bastantes dates, i ara estic fent com xiringuitos i masies i coses d'aquestes.
Per cert, a veure, Luis, tu t'has trobat amb algun problema algun cop pel fet d'imitar alguns col·lectius que puguin veure aquesta paròdia teva com una falta de respecte o fins i tot com un acte de racisme?
No em poden acusar d'això a mi, perquè sí, estic blindat. Per algunes persones ser negre pot ser un desavantatge, però per mi és un avantatge per fer aquestes coses.
Doncs queda claríssim. Escolta'm, en Luis, juntament amb l'Amin, us podria dir que sou alguns clarament dels candidats a ser el Mataroní de l'any. Tu has estat a l'Eurocopa amb el jugador de Rocafonda. Ell veu els teus vídeos, li fan gràcia?
Clar que sí, no, però jo l'Amin el coneixo des de fa ja molt de temps. Ell venia aquí a un parc que tinc jo aquí al costat de casa a jugar a futbol, i jo el veia aquí, i ens seguim a Instagram, parlem i tot, i això és com és amic.
I tu ets del Barça, ets de l'Espanyol, ets del Girona, ets d'un altre equip?
Mira, jo no t'enganyaré, jo no soc de cap equip d'aquí d'Espanya, jo soc de l'Arsenal.
Ah, està bé això.
Sí, però m'agrada bastant, m'agrada molt el Barça. El Barça m'agrada molt.
I va ser l'altre dia també a Alemanya el partit d'Espanya contra la selecció anfitriona. Has pogut parlar amb en Lamine a les últimes hores i quin pronòstic fas, Luis, de cara a la final?
No he parlat amb ell a les últimes hores. Està concentrat i no vull molestar. Però jo crec que guanyarem, sí. Jo crec que 2-1.
Molt bé, doncs a veure què passa amb la final. Lamine o Luis Problema, que així és com t'hem de dir, que tinguis molta sort amb aquesta gira pels xiringuitos, per les guinguetes i també pels teatres aquesta propera tardor amb el teu espectacle ple de monòlegs i aquestes imitacions que són fantàstiques. Luis Problema, moltes gràcies i fins la propera.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Vagi bé. Adéu, Luis. A nosaltres d'aquí 3 minuts arribarem a 3:45 de la nit. Això és el Club de la Mitjanit. Fem una pausa i ara tornem, perquè encara hem de parlar de tennis i de tot el que ha passat al Tour.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
el 2, el 14, el 30, el 32 i el 34. I els números sol, el 3 i el 4.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 12.772, 1, 2, 7, 7, 2, de la sèrie 17.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Els caps de setmana d'estiu sintonitza amb les propostes digitals.
T'oferim una selecció dels nostres podcasts a l'antena de Catalunya Ràdio.
Els dissabtes al vespre revivim històries de l'esport a Rècords.
I a la mitjanit aprofundim en la riquesa del català a Tenim Paraula.
Els diumenges, a primera hora de la tarda, descobrim l'entorn més proper a No Cal Anar a Suïssa.
Al vespre sentim testimonis de fortalesa a Ho He Superat.
I a la mitjanit entrem en el món del doblatge en català a La Vermella.
Per a més informació, entra a catradio.cat.
Catalunya Ràdio. Som podcast. El matí de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquí no pot faltar ningú.
El búnquer.
Dies de ràdio.
Els millors podcasts.
Caben mil històries.
Catalunya
en
Ràdio.
En aquest estiu que val per tres.
Som 3CAT.
Tour de France, Tour de France.
Vinga, seguim aquí al Club de la Mitjanit, camí de la mitjanit, mai millor dit, perquè avui Tadej Pogacar ha donat un cop de puny sobre la taula, qui sap si definitiu, en una d'aquelles etapes que teníem tots marcada en vermell al calendari del Tour, amb els Pirineus i aquest ascens al mític Tourmalet. Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal, Oriol? Bona nit.
És un cop de puny definitiu de Pogacar, el que hem vist aquest dissabte?
Jo crec que no. Jo crec que no, però sí que et diré que aposto més per Pogacar, o que estic més convençut de la victòria final de Pogacar que no pas abans de l'etapa d'aquest dissabte. Que no, tampoc ho tenia clar, però ara sí que veig Pogacar més a prop.
Sí, perquè fins al que havíem vist ara potser era una mena de guerra psicològica, de joc psicològic amb Vingegaard sempre marcant gairebé a Pogacar. Avui aquest atac a uns 4 quilòmetres i escaig del final de l'etapa, vaja, hem vist a Pogacar molt fort i a Vingegaard no tant.
Sí, de fet, jo en un primer moment he lluat moltíssim l'estratègia de l'UAE, tot i que després de sentir les declaracions dels protagonistes em queden dubtes, però recordem, l'UAE ha estat tensant la corda durant... La primera meitat de l'etapa l'ha controlat i a partir d'aquí ha començat a tensar la corda, hi havia una fuga per davant, ha començat a retallar diferències, l'aparició del Marc Soler, primer Nils Pollitt, però després el Marc Soler ha treballat molt bé, reduint les diferències, i a l'últim port s'han anat succeint els relleus a l'equip UAE, al davant del gran grup, fins que el relleu de Joao Almeida ha estat ja molt dur, ha deixat el grup molt seleccionat i aleshores ha atacat Adam Yates, que aquí ha estat el moviment tàctic definitiu. Yates se n'ha anat per davant. Què ha passat en aquest moment? El tenir Yates per davant, que podia lluitar per la victòria d'etapa, Almeida s'ha hagut d'apartar. No era lògic que el seu propi equip tibés també per darrere. I això ha obligat el Visma a agafar la responsabilitat en aquest grup. A Vingegaard només li quedava Jorgensen, que és qui ha hagut de tibar. I aquí les estructures han començat a tremolar una miqueta. Amb Yates per davant, al final Pogacar ha decidit que tenia cames, ha atacat, ha aconseguit enllaçar amb ell, Yates li ha fet una estona la feina bruta i Pogacar ho ha aprofitat per obrir forat amb Vingegaard, que, com deies, no ha aconseguit arribar a l'alçada de l'eslové.
L'eslové s'ha acabat imposant en aquesta etapa avui amb ascens al mític Tourmalet, uns quants quilòmetres del final d'aquesta etapa d'aquest dissabte, i amb Pogacar, com et deia, amb aquesta segona etapa de guanyador, i comença ja a tenir un avantatge. Tu dius que no és un cop de puny definitiu sobre la taula, però veient que ja gairebé s'acosta els 2 minuts sobre Vingegaard d'avantatge, no?
Clar, és que fixa't, en aquesta etapa li ha tret 39 segons a Vingegaard, 1.10 a Evenepoel, 1.19 a Carlos Rodríguez, i si ens anem a la general, a Vingegaard gairebé li treu 2 minuts. Ara és segon el danès, 1.57 de diferència, 2.22 respecte a Evenepoel i 6.01 respecte a Joao Almeida, que a més és un company d'equip, per tant no és un rival directe. Avui, ja et dic, discutia sobre la tàctica de l'UAE, a mi m'ha semblat molt bona, però, en fi, en Pogacar mai se sap. Ell, de fet, al finalitzar l'etapa, parlava amb aquests termes.
Ha estat instintiu. Volíem anar per l'etapa, però pensant més en un sprint reduït, i aleshores ens hem trobat amb aquesta situació. L'Adam ha atacat i Visma ha hagut de treballar per tapar el forat. He vist que si podia enllaçar amb l'Adam, podria treballar per mi, i ha sortit perfecte. L'agraïment per tot l'equip és enorme. Han estat increïbles. La victòria la dedico a tots els meus companys.
Amazing, and this victory is for all my teammates.
Doncs Tadej Pogacar amb aquesta victòria d'aquest dissabte, amb aquest 1.57 sobre Vingegaard, la classificació 2.22 sobre Evenepoel, encara no, evidentment, és definitiu, perquè queden molts dies encara de Tour de França, la setmana final. I a mi, Isaac, hi ha una cosa que em posa especialment nerviós, que és veure l'actitud d'alguns aficionats, o aficionats entre cometes, del món del ciclisme. No sé si la perspectiva que veiem a través de les imatges de la televisió són diferents del que viuen en directe els ciclistes, però a mi em foten dels nervis veure aficionats tan a prop i tocant els propis ciclistes en algunes ascensions.
Mira, jo crec que ja d'un temps cap aquí estem veient algunes actituds que sobrepassen el que s'ha viscut sempre en ciclisme, que no s'ha de fer, que és acostar-se als ciclistes, però aquelles empentes, no amb els capdavanters, però sí els que venen més endarrere, ells a vegades fins i tot ho demanen, no?, que els ajudis d'allò, aquestes empentes no són tolerables. Encara menys el que hem viscut avui amb un noi, un senyor, que estava menjant unes patates d'aquestes de bossa, i quan ha passat Pogacar les hi ha tirat els morros, i quan ha passat després Vingegaard també les hi ha tirat els morros. Això Adam Hansen, que és el president de l'Associació de Ciclistes Professionals, que vindria a ser el sindicat dels ciclistes, ja ha dit que ho denunciaven i que intentarien posar-hi fre, perquè és que fa temps que estem veient actituds d'aquestes com la que destaques tu, que posen en perill realment la integritat física dels propis ciclistes.
Clar, aquest argument, evidentment, si això fos futbol o bàsquet en un pavelló tancat, se li hauria de prohibir evidentment l'accés a qualsevol recinte esportiu. És molt més complicat, evidentment, fer-ho en un lloc obert, però
hi ha imatges per localitzar-lo, eh?
Doncs com a mínim una multa i que pagui les conseqüències, perquè realment a mi és una cosa que em posa molt nerviós i que algun dia, esperem que no, però pot tenir, evidentment, conseqüències negatives per qualsevol dels ciclistes. Entre els aficionats, per això, també n'hi ha moltíssims que sí que tenen un comportament bo i que són, evidentment, aficionats a catalans, no? Que també hem pogut veure les carreteres de franceses i el Pirineu aquests dies.
Sí, no, la majoria són aficionats amb aquest criteri esportiu. Mira, ara que em parles d'aficionats catalans, vull que sentim primer Loier Lascano, perquè a mi sempre em fa molta il·lusió quan el Tour de França passa pel Tourmalet, és com qui l'ha passat primer. I avui ha estat el ciclista basc, i li han preguntat per això i ho lligarem amb els aficionats. Ja veuràs, sentim-lo.
Passar el Tourmalet primero es... No sé, indescriptible. Lleno de toda la carrera, toda la etapa, lleno de vascos, de gente de casa, y es impresionante.
Bé, ell ho ha dit, molts aficionats bascos. De fet, m'ha fet gràcia perquè el periodista d'Eurosport li preguntava pels aficionats espanyols i ell insistia als aficionats bascos que n'hi havia molts. Avui sí, hi havia molts bascos, hi havia molts catalans, és veritat, hi havia moltes senyeres, moltes estelades, i em va bé dir això o recordar això perquè demà tenim aquesta etapa amb inici l'U d'Enviel i final a Plató de Vell, perquè és la que ens queda més a prop de casa. Quatre ports de primera, ja només de sortida es pujarà al Peire Sur, i final a Plató de Vell de categoria especial. Plató de Vell és el que ens queda més a prop de casa en aquesta edició del Tour de França pels aficionats que ja hi siguin, doncs ja hi són. Els que es vulguin demà aquest diumenge llevar-se d'hora i marxar cap allà, ja no estaran escoltant el Club de la Mitjanit, però vaja, si ho fan, dormiran poc, podrien arribar bastant a prop amb cotxe i acabar de caminar o fent bicicleta els últims quilòmetres fins a Les Cabanes, que és el poble que hi ha als peus de Plató de Vell, i veure el final d'aquesta etapa.
Aquesta etapa de dissabte podríem dir que era una de les marcades en vermell, també marcada en vermellíssima aquesta de diumenge.
Sí, per mi és l'etapa reina d'aquest Tour de França. És cert que només en tenim dues als Pirineus, però la d'aquest diumenge és més llarga que la de dissabte, 197 quilòmetres, gairebé 200 quilòmetres, i com et deia, Peire Sur de primera, Menté de primera, Portet d'Espet de primera, Anyès de primera, i final a Plató de Vell de categoria especial. Són gairebé 16 quilòmetres d'ascensió, pràcticament el 8%, és un dels ports més durs que hi ha al Pirineu, i malgrat no viure d'aquest diumenge la mística del Tourmalet, doncs sens dubte és una etapa duríssima amb gairebé 5.000 metres de desnivell acumulat.
Una bogeria. Hem de tornar a veure Pogacar atacant per ampliar el seu avantatge, o un to una mica més conservador l'etapa d'aquest diumenge?
Després del que hem viscut, jo crec que li tocaria ser conservador, perquè a més ara aquests dos minuts, o més, una renta important. Però en Pogacar, ja ho hem sentit ara fa una estona, pots fer plans i ell decideix sobre la marxa, és el que tenen els genis. Potser es troba als peus de Plató de Vell, que es troba platòric, o potser veiem el bisbe amb problemes. Jo no descartaria res, Oriol, tot i que pensem que l'última setmana hi ha quatre etapes als Alps, hi ha una contrarrellotge final en què es puja al Turini, vull dir que no és una contrarrellotge plana, que encara queda moltíssima guerra en aquest Tour, però amb Pogacar pel mig no m'atreveixo a pronosticar res.
Doncs en parlarem aquest diumenge amb el nostre geni de les bicicletes a Catalunya Ràdio, que no és cap altre que l'Isaac Vilalta. Isaac, gràcies, bona nit, fins demà.
Una abraçada.
Vinga, i abans d'acabar el programa encara volem parlar una miqueta de tennis perquè som al mes de juliol i quan passa això vol dir que a Wimbledon, evidentment, s'estan disputant ja la final tant femenina com masculina del torneig. I qui millor que l'Àlex Corretja per parlar de com ha anat aquesta final femenina. Àlex Corretja, bona nit.
Què tal? Molt bona nit, com estem?
Avui aquest dissabte s'ha disputat la final femenina a Wimbledon, una final inèdita, amb victòria de la txeca Bárbara Krejčíková contra l'italiana Jasmine Paolini. Ja ho té una mica això del torneig a Wimbledon, no? D'aquestes finals així una mica especials?
Home, sí que és cert que, mira, les últimes 8 edicions al quadre femení han guanyat 8 jugadores diferents. Això vol dir que dona la possibilitat a una mica podríem dir que la inexpectativa, no?, de dir què succeirà aquest any, qui guanyarà, però al final has de ser molt valent, no?, perquè són tornejos molt difícils de 15 dies, i la Krejčíková, que ha acabat guanyant, et diré una dada que és increïble, en tot l'any havia guanyat només 7 partits abans d'arribar a Londres, i en aquest torneig ha guanyat 7 més, o sigui que ha igualat gairebé el que portava tot l'any. És veritat que venia d'una lesió, portava una època molt difícil, i al final, doncs, jo crec que ha sigut la justa guanyadora.
Imagina't aquesta dada que acabes de donar, 7 partits guanyats fins al juliol i 7 partits guanyats al torneig a Wimbledon, em sembla una dada d'aquestes al·lucinants. I més, clar, si tenim en compte que Swiatek, la número 1 del món, també va caure molt aviat, no, Wimbledon?
Sí, d'entrada, mira, Sabalenka, el número 2, no va poder jugar per un problema a l'espatlla. Swiatek, la polaca, va caure a les primeres de camp. I la Rybakina, que és una jugada també molt perillosa, que va guanyar fa un parell de temporades, va caure també fa un parell de rondes. I bé, jo et diria que al final és un tema també de saber acceptar la situació, d'adaptar-se. Krejčíková havia guanyat Roland Garros l'any 2021 i a partir d'allà doncs, semblava que anava doncs, a guanyar més títols, però per diversos motius doncs, no acabava de trobar el seu ritme, diferents lesions... I aquesta victòria, doncs penso que per ella li ha de donar molta moral de cara al futur. És una jugadora que també juga molts dobles, ha guanyat 7 títols de Grand Slam de dobles, o sigui que sap perfectament el que és jugar doncs també agressiva, i això per mi és el que li ha donat la victòria avui a última hora a Krejčíková contra una Paolini, la italiana, que mereix 1,63, és a dir, que és una jugadora molt atípica per el que és el circuit femení avui en dia, que gairebé totes fan 1,80 i picant duríssim, la veritat.
El pot patir, però hi ha la bona confitura. Demà tindrem aquesta final masculina, que és una repetició de l'Alcaraz Djokovic de l'any passat. Qui arriba millor en aquesta final?
Bueno, aviam, mira, pensa que Alcaraz ha guanyat Roland Garros, com tothom m'imagino sabrà, fa un mes. Potser la seva preparació a Herba no ha sigut tan bona, perquè va perdre la segona ronda a Queens, que és un torneig que es juga pues, unes setmanes prèvies aquí a Wimbledon. Però Djokovic també ve d'una operació al genoll, després de París, doncs s'ha recuperat, i arriben a la final, et diria, jo crec que amb un Alcaraz en plenitud, amb un gran estat de forma, que ha anat de menys a més durant el torneig, que ha sabut patir, que les semifinals les va haver de treballar molt contra el rus Medvedev, i Djokovic, que et diria que s'ha colat a la final sense molt esforç, sí que ha jugat algun partit una mica més intens, però els veig els dos molt bé de forma per encara la final, un per unes coses, un per les altres. Potser Djokovic abans de començar el torneig teníem dubtes de com estaria del seu estat físic, però ha demostrat el serbi que amb gent com ell a les llegendes no se'ls pot fer dubtar, i o no podem dubtar d'ells perquè al final es fiquen a la final o fins i tot pot guanyar el títol. Clar.
Demà qui tindrà un dilema serà el públic de Londres, perquè clar, si animen el Caraz, que és espanyol, us pot interpretar com que després hi ha una Espanya-Anglaterra de final de l'Eurocopa, sí. Però clar, Djokovic, amb la polèmica que ha tingut amb el públic de Londres, una mica amb el Caraz, el serbi, eh?
Aviam, és un tema complicadet, perquè aviam, el Caraz tothom l'adora, penso que és un jugador que bé, que es fa estimar, que té una forma de jugar doncs, molt, molt bonica i molt agressiva i jo crec que molt espectacular. El joc ho veig tothom al valor, al final té 7 Wimbledons, però és cert que a vegades la gent, doncs, bueno, no la gent, alguna part de la gent no acaba d'entendre la seva forma de ser, etcètera, i l'altre dia quan va acabar el partit, doncs sí, es van quedar una mica alguns seguidors que durant el partit potser no l'havien animat d'una forma correcta, cosa que jo estic d'acord, perquè no ho feien d'una forma correcta, i hi ha un moment a vegades a la vida que tot té un límit, i com tot té un límit, doncs ahir jo crec que a dia d'avui ja no té ganes de a lo millor no dir el que pensa o expressar-ho, ho va fer, i això ha fet que els últims dies, doncs sí, la gent estigués una miqueta més a sobre d'ell, però bueno, la final
jo crec que el Djokovic és el que menys importa, és qui estarà amb ell o no, el que vol és concentrar-se en les seves coses, i a l'Alcaraz el mateix. Lo normal seria que fos una final molt, molt disputada. Un té molta experiència i l'altre té la joventut, i sobretot la, bueno, el fet d'haver guanyat l'any passat també pot ajudar mentalment.
Una final disputada vol dir que probablement arribem al 5-7 i per tant una final llarga, i no sé si el públic, a mesura que vagin passant les hores, veient que s'acosta també la final de l'Eurocopa, si se n'hi ha posant nerviós, no?
Bueno, aviam, aquí la final serà a les 2 de la tarda, hora local, i la final del futbol és a les 8,
sí.
O sigui que en principi el lògic és que cap a les 5 i mitja, 6 de la tarda tot s'acabi, tothom pugui anar a casa on vulgui, i jo m'amagaré a l'habitació de l'hotel perquè estic a Londres també comentant la final per Movistar Plus. No em penso barrejar amb la gent perquè ja saps que aquí, bueno, si no vas amb els seus, doncs en principi és millor que no et juntis amb ells, jo crec.
Doncs Àlex, demà tornem a comentar si et sembla, a veure com ha anat aquesta final masculina entre Alcaraz i Djokovic, que segur que ens dona molt d'espectacle.
Segur que sí, una abraçada.
I gràcies també avui a en Xavi Soler, en Sergi Camps, l'Oriol Serra, l'Isaac Vilata i en Marc Andrés a la redacció, la Gisela Cot i en Valdai i Iniesta al control de so, i en Xavi Clemente al control central, que us ha parlat i demà hi tornarà. És l'Oriol Rodríguez. Que passeu una bona nit. Apa, fins demà.